L'Estat transferirà 1,2 milions d'euros a les Balears per atendre els menors migrants no acompanyats que acullen els consells insulars. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Així s'ha acordat a la conferència sectorial entre el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes. Un avanç respecte de la darrera conferència sectorial d'infància, on totes les comunitats autònomes governades pel PP varen plantar la ministra per mostrar el desacord en el trasllat de menors migrants des de les Canàries i Ceuta. Tot i això, continua l'enfrontament. El Ministeri acusa el PP de mantenir el bloqueig i les Illes insisteixen que el finançament per acollir els menors és insuficient. La ministra d'Infància, Cira Rego, y el portavoz del Gobierno, Antoni Costa.
Hemos tenido oportunidad de escuchar noticias muy preocupantes de algunas comunidades autónomas en las que se están dando situaciones que consideramos que son inaceptables en los centros de protección, tanto vinculadas a la vulneración de derechos de niños y niñas.
Las despeses que suposa la atenció de menors es molt superior en aquestes xifres que s'estan manejant, però reiter, és millor 1,2 milions d'euros que 0 euros.
A la reunió, la ministra Cira Rego ha explicat que s'accelera el ritme de la reubicació de menors migrants. Hi ha 200 expedients tramitats i a punt de començar el procediment de trasllat. A Migració, començam el dia en què per primera vegada la Creu Roja ha realitzat un cens de persones que viuen en infrahabitatges en els assentaments a Eivissa. Toni Sastre.
Prop de 1.200 persones viuen en aquesta situació durant la temporada turística, un fet que ha augmentat un 30% el mes d'octubre respecte del març, quan es va iniciar el recompte.
El Consell de Menorca fa cas omís a la UNESCO i acabarà l'enllaç a doble nivell de Rafal Rubí.
L'entitat insular considera que és la solució més segura per a la carretera general i que compta amb l'aval d'experts i tècnics de la institució insular, tot i la recomanació de la UNESCO de suspendre de manera urgent les obres per la proximitat a les navetes, que recordem són patrimoni de la humanitat.
L'aeroport de Palma paralitzarà l'activitat demà entre les 11:30 i la 1 del migdia a causa d'una exhibició militar a la base aèria de Son Sant Joan.
És un esdeveniment organitzat amb motiu de la celebració del 75è aniversari de la base. Per aquesta franja horària no hi ha cap vol programat, ja que s'havia previst amb antelació aquesta exhibició. De fet, des d'ahir s'han pogut veure al voltant de l'aeroport avions caces que feien proves de cara a l'acte de demà.
El vicepresident del govern, Antoni Costa, reunirà la setmana que ve amb els socialistes i vots per intentar arribar a un acord per encarrilar els pressupostos de l'any que ve.
Costa ha confirmat que ja ha contactat amb les dues formacions per tancar aquestes trobades per desbloquejar les negociacions. Una equació complicada si tenim en compte les diferents ideològiques dels dos interlocutors.
I el president del govern estatal, Pedro Sánchez, assegura que acabarà la legislatura fins al 2027, tot i el bloqueig de Junts a la legislatura. I avui, cita esportiva destacada, l'Illes Balears Palma Futsal intentarà sumar a partir de les 9 el seu tercer Mundial de Clubs. Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre. Per això haurà de superar el Palau d'Esport de Somos, el Peñarol uruguaià, campió de la Copa Libertadores i que tindrà el seu suport de més de 1.000 aficionats a les graderies del recinte esportiu. I cal recordar, cal alertar de que n'hi ha alerta taronja decretada per la Direcció General d'Emergències tant de Menorca com a diversos punts de Mallorca, el que obligarà a suspendre demà dissabte totes les activitats esportives a l'exterior previstes tant a nivell interilles com a locals.
Precisament per aquest avís groc per fortes pluges i vent, taronja en el cas de Menorca i nord-est i de la Serra de Tramuntana, nord-est, volien dir, de Mallorca, ha obligat a suspendre i ajornar alguns actes.
A Palma s'ha passat a dissabte, dia 15, la celebració de la Nit de les Ànimes, prevista per demà a les 4:30 al Parc de Sarriera, mentre que a Inca, alguns actes com el Vermut Fest i el Fogarons, s'han suspès també el Correfots Infantil, s'han ajornat el dia de Sant Antoni. A Sineu s'ha ajornat l'esdeveniment Contra Llum, tot i que encara no se sap la nova data.
Serveis meteorològics d'aquesta casa, Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Quina és la previsió per demà?
Bé, és una previsió complicada, com ja heu avançat. Demà s'espera pluges, espera que plogui bastant i sobretot que aquestes plogudes també tinguin persistència. En aquests moments sembla més probable que les plogudes acumulin més litres a les illes de Mallorca i Menorca, perquè en aquestes dues illes segurament plourà durant més hores. En el cas d'Eivissa i Formentera, per Ventura, cap vespre, ja notam que van a la baixa les precipitacions. Tot això també amb possibilitat de tempesta, amb possibilitat de calabruix, i pensam que és especialment probable que la serra tramuntana s'acumulin més litres per metre quadrat, això per mort d'aquesta formació d'un petit centre de baixes pressions que ha de conduir tot aquest passadís de tramuntana i de més inestabilitat a punts del nord de Mallorca. I el vent també serà bastant protagonista, atenció per aquí, perquè bufaran cops forts, principalment de tramuntana.
A partir de quina hora s'activen aquests avisos?
Bé, durant la matinada ja esperàvem que plogui amb intensitat, perquè just ens arriba aquesta talba d'aire fred, el front actiu, just arriba de matinada, per tant, en aquestes hores ja podem començar a tenir algunes ruixades, i després, una vegada que hagi passat el front, s'activa la baixa pressió, la qual cosa farà que tinguem aquesta persistència de plogudes a les illes de Mallorca i Menorca.
Hi ha algunes hores que es preveuen més complicades, depenent de la illa?
És complicat dir, però és veritat que el que s'ha comentat ja cap a mitjan de matí i migdia, sembla que els models posen més o manco d'acord en indicar les puntes d'intensitat una miqueta més elevades. Probablement l'escenari que tindríem al cap vespre seria més aviat de pluja d'anar fent i les puntes d'intensitat una miqueta més altes durant la primera meitat del dia, sí.
Sabem per on entrarien aquestes precipitacions i cap a on es desplaçarien, on tocarien primer terra?
Sí, és un sol que viatja d'oest cap a est, per tant és probable que punts d'Eivissa, Formentera, sobretot d'Eivissa, pugui tocar terra abans de matinada, després cap al ponent de Mallorca, Serra de Tramuntana. En aquestes bandes podríem tenir les primeres conseqüències de les pluges. Probables esclafits també podem tornar a tenir cops de vent importants que venguin acompanyant a la precipitació, i després a partir d'aquí les plogudes anirien avançant d'oest cap a est fins que es formi la baixa pressió. A partir d'aquí es desplaçarien més de nord cap a sud.
Gràcies, Dani. Precaució, per tant, emergències demana evitar els desplaçaments si no són estrictament necessaris. I el servei de tren entre l'estació intermodal de Palma i el pont d'Inca Nou en tots dos sentits se suprimirà aquest cap de setmana a causa de les obres de remodelació del pas elevat del carrer Greco.
Serveis Ferroviaris de Mallorca habilitarà un servei alternatiu d'autobusos de l'EMT que cobrirà totes les parades del tram afectat. Les obres de remodelació del pas elevat estan molt avançades i en aquest punt es demolirà el pont actual i es col·locaran els nous taulers que sustentaran la nova estructura.
Com cada divendres en Tent de Cultura repassaran les estrenes cinematogràfiques, avui que Inca viu el pregó del dijous bo serà d'aquí una hora i mitja. El teatre principal serà càrrec de Bartomeu Bausà, reconegut inquè vinculat a la vida social i esportiva del municipi, amb qui hem pogut parlar minuts abans. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miguel Soler, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 8 minuts. El govern espanyol transferirà 1,2 milions d'euros a les Balears per atendre els menors migrants no acompanyats que acullen els sistemes de protecció dels consells insulars. Així s'ha acordat a la conferència sectorial que ha tingut lloc avui entre el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes. En la reunió, la ministra Cira Rego ha explicat que s'accelera el ritme de la reubicació de menors migrants. Hi ha 200 expedients tramitats i a punt de començar el procediment de trasllat. En la darrera conferència sectorial d'infància, recorden que totes les comunitats governades pel PP varen plantar la ministra per mostrar el desacord precisament en el trasllat de menors migrants des de les Canàries i Ceuta.
Tot i els avanços en la trobada d'avui, l'enfrontament entre Madrid i l'executiu de Marga Proens continua. El ministeri acusa els territoris on governa el PP de mantenir el bloqueig i les illes insisteixen que el finançament per acollir aquests menors és insuficient. El 1.200.000 euros que pertoquen a les Balears formen part dels 13 milions que ens transferiran a les comunitats que tenen declarada una situació de contingència migratòria, que són les Canàries, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i les Balears. Una quantitat que la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha insistit que és insuficient, ja que els sistemes d'acollida estan desbordats.
Es del todo insuficiente para los costes que está teniendo para nuestros sistemas de acogida. A día de hoy, Baleares acoge a 732 menores migrantes a través de los consells insulars, que son son las administraciones competentes, y esto nos está suponiendo que ya 2 de cada 3 menores que están en los sistemas de protección de nuestra comunidad autónoma son menores migrantes no acompañados.
El portaveu del govern, Antoni Costa, ha confirmat el vot a favor de les Balears en la dotació econòmica oferida pel Ministeri perquè, diu, és més que res.
Les despeses que suposa l'atenció de menors a les Illes Balears és molt superior en aquestes xifres que s'estan manejant. Però, reiter, és millor 1,2 milions d'euros que 0 euros.
Al marge d'aquest tema, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha criticat que s'ha hagut de retirar el debat d'un reial decret per millorar els sistemes de protecció. Les comunitats del PP s'hi han oposat, però la ministra ha dit que s'acabarà aprovant.
Tenemos que recordar que tenemos un problema con los sistemas de protección. Estamos recibiendo, hemos tenido oportunidad de escuchar noticias muy preocupantes de algunas comunidades autónomas en las que se están dando situaciones que consideramos que son inaceptables en los centros de protección, tanto vinculadas a la vulneración de derechos de niños y niñas como incluso a situaciones con trabajadores que han visto, bueno, pues situaciones muy dolorosas que hemos visto en los últimos meses.
El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha criticat la posició del govern espanyol i ha dit que les comunitats autònomes han de tenir marge de maniobra.
Obviamente respetando toda la normativa que hay en materia de protección de infancia y adolescencia, pero sí que tenemos margen de maniobra las comunidades autónomas para determinar cuáles son estos procedimientos, y en ningún caso es una competencia del Estado, que para algo tenemos las competencias en materia de infancia transferidas a las comunidades autónomas.
Recordant que el govern espanyol ha proposat la reubicació de 49 menors migrants a les illes, de moment, però, no n'ha arribat encara cap a l'arxipèlag. I el Pla del Consell de Formentera ha aprovat una modificació pressupostària de més de 4 milions d'euros, dels quals 3,2 aniran destinats a sufragar la despesa dels 127 menors migrants no acompanyats que estan sota la tutela de la institució insular. Ivona Aranyó.
S'ha aprovat amb l'abstenció dels grups de l'oposició. Llorenç Córdoba, conseller no adscrit, ha estat l'únic que ha votat en contra.
Però bueno, és una falta de gestió sobre seu propi pressupost. 10 modificacions, una última modificació de 4.200.000, que és el 10% del pressupost.
Mentre que Rafa Ramírez, del grup socialista, i Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, s'han abstingut, permetent així que la modificació pressupostària tiri endavant.
Abstenció permetirà que esto salga hacia adelante, por el tema que conlleva, ¿no? y por a qué corresponden las partidas.
Vostès estan en minoria i que encara estan en minoria no fan la feina de consens i de negociació que han de fer per garantir que coses tan importants com poder fer el pagament dels menors puguin anar endavant.
Per la seva banda, el conseller d'Economia de Formentera, Javier Serra, ha demanat disculpes pel fet que aquest punt no s'aprovés la setmana passada per un defecte de forma.
Ja vaig demanar disculpes en el seu moment per com havia fet la tramitació. Torno a demanar disculpes, en aquest cas, per com se va fer la tramitació. Per si és del més normal del món, les modificacions pressupostàries. Ara apareix aquí que estan fent Déu sap a què, i no és això.
Passen 13 minuts de les 7 de l'hora baixa. Prop de 1.200 persones han viscut en infrahabitatges a Eivissa durant la temporada turística. És la conclusió del primer cens de persones en aquesta situació que ha realitzat la Creu Roja a l'illa. El nombre de persones que viuen en assentaments ha augmentat un 30% el mes d'octubre respecte del març, quan es va iniciar el recompte. Elena Gregori.
L'estudi analitza 3 moments, març, juliol i octubre. El repunt es produeix en temporada turística amb 1.192 persones vivint en un total de 655 infrahabitatges. El que preocupa a la Creu Roja és l'elevada taxa de permanència. Hi ha un 29% més d'infrahabitatges a l'octubre que a l'inici del recompte i un 31% més de persones. Alfonso López és portaveu de l'Observatori Residencial de les Illes Balears.
Els assentaments estan diferenciats per els tipus d'infravivendes que localitzam. Els vehicles són més o estan més ocupats per persones treballadores i les infravivendes. Hi ha persones treballadores, però també trobam persones en situació de vulnerabilitat.
Vale. Els desallotjaments de Can Roba no han resolt la situació, sinó que, segons l'estudi, el que han provocat és que hagin aparegut assentaments més disseminats.
Les persones sense sostre estan ocupant cada vegada més espais que són visibles però que tenen un difícil accés, com voreres d'autopista, etc, etc. I això sí que ens preocupa perquè estem veient un altre perfil de persones sense llar.
De cada 1.000 habitants d'Eivissa, 7 pateixen exclusió residencial i viuen en assentaments.
I augmenten gairebé un 17% les llars que cobren l'ingrés mínim vital fins a les 8.700 durant el mes d'octubre. Segons l'Institut Nacional de Seguretat Social, la quantia mitjana és de 485 euros per mes i per llar, una xifra gairebé igual a la que perceben de mitjana a la península.
A les Balears l'han cobrada 26.700 persones, una xifra que també augmenta respecte de fa un any amb un 18,3%. Si ens fixem en les dades del conjunt d'Espanya, veiem que també augmenta en aquest cas fins al 19,2%. Són més de 770.000 llars. També augmenten les persones beneficiàries un 20% més, amb un total de 2,3 milions de preceptors.
Tot això quan el Banc d'Aliment reparteix 30 tones d'aliment cada mes a través de diferents associacions. Anaïs Fané.
Per omplir el magatzem cal molta solidaritat i campanyes com la que des d'avui i fins diumenge es du a terme a 31 establiments per recollir productes de primera necessitat. Arriba la temporada baixa, moltes persones se'n van a l'atur i creix la necessitat. Anna Sánchez és treballadora social al Banc d'Aliments.
Arròs, pasta, llet, oli, tonyina, tomàtica fregida o conserves. Molta gent comença un altre pic a l'atur i a tenir necessitats.
El Banc d'Aliments recorda que estem davant d'una necessitat endèmica. Miquel Negre és coordinador de voluntaris de l'operació Quilo.
La solidaritat, però és que si no hi ha un terremoto, ja com que no ho veiem. La fam, el qui té la panxa plena no ho veu, i el qui té la panxa buida no mira la tele, està cercant menjar.
En total, al Banc d'Aliments hi ha més de 35.000 beneficiaris.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Podem en titulars. El Consell de Menorca es manté ferm en la seva intenció de finalitzar l'enllaç doble nivell de Rafal Rubí. Considera que és la solució més segura per a la carretera general i que té l'aval d'experts i tècnics de la institució insular, tot i el posicionament en contra de la UNESCO per la proximitat de les Navetes, que són Blai Berber, Patrimoni de la Humanitat.
El Consell Insular de Menorca argumenta que executar qualsevol altra solució per aquest encreuament pot tenir conseqüències per a la institució insular. Així ho ha assegurat el conseller Joan Pots Torres.
Si s'executa una acció menys segura, l'administració haurà de respondre amb responsabilitat patrimonial per responsables. Per això, l'Esquerra no va tirar el pont en 8 anys, i ara mos exigeix a nosaltres que ho faguem, i per això hem de centrar el debat. El pont de Rafal Rubí no està en debat. El pont de Rafal Rubí no es pot tirar.
Després de fer-se públic que la UNESCO i també el Ministeri de Cultura sol·liciten aturar el projecte actual i cercar alternatives, el Consell sosté que no hi ha més opcions. En la seva opinió, tot es redueix a acabar el pont a doble nivell o no fer res. Sentim a Joan Pots Torres.
Només hi ha dues opcions. Es pot acabar l'enllaç de Rafal Rubí, com us demanen la majoria de menorquins, com us demanen els tècnics de la casa, i com han votat els experts que formen part del Consell Científic de l'Agència Menorca Teleòdica. L'altra opció ja la coneixem, que és deixar la carretera com està.
Pons Torres també ha carregat contra el Ministeri, qui acusa de fer joc brut, de manca de lleialtat, d'opacitat i d'ocultar informació a la UNESCO per interessos polítics. Explica que fa dos mesos van sol·licitar una reunió presencial amb el Ministeri sense que hores d'ara, diu, hagin obtingut resposta.
I Autoritat Portuària de les Balears ha obert avui un procés participatiu per decidir com ha de ser el futur del Port de Mou, un espai que fins ara estava pensat principalment per al transport de mercaderies, però que ara es vol transformar per acostar-lo a la ciutadania.
Mescla de paviments i colors, poca ombra, espais pensats per als vianants pràcticament inexistents o un clavegueram dels anys 60. Aquests són només alguns dels problemes que hi ha actualment al Port de Mou. Toni Ginart és el director d'Autoritat Portuària de les Balears.
Tenim un greu problema en quant a la xarxa de clavegueram. Se bombegen cap a la depuradora de Mou del Castell aigües amb salinitat, que això fa que la depuradora no pugui actuar de manera adequada. Llavors se remodelaran totes les instal·lacions que estan soterrades, entre principalment, ja dic, les canonades d'aigües residuals.
Problemes que es volen resoldre amb una reforma integral valorada en prop de 10 milions d'euros, on també s'ha de decidir quin tipus de mobilitat hi haurà, si tornen els dos sentits de circulació o si, per exemple, passa a ser un espai amb una semiconversió per a vianants.
Donar-li més pes en el peató, que... però no podem deixar de banda l'accés a les vivendes, l'accés a les locals i la circulació. Llavors, hi ha unes idees importants, que és fer uns pàrquings a l'inici i al final, que sembla que és una idea interessant, i a partir d'aquí circular d'una manera més sostenible. Però, bueno, jo dic, això se sotmetrà a discussió ara, o sigui, no hi ha res tancat.
Per decidir-ho, s'ha obert un procés participatiu. Des d'avui i fins al 15 de desembre, veïns, comerciants i qualsevol persona interessada pot aportar-hi idees. Totes aquestes aportacions serviran per redactar-ne el projecte final. Les obres podrien començar el 2027.
Hem arribat a les 7:20.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu, un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que fem plegats.
El diumenge 16 de novembre, Set Salines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Set Salines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la fira.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i gairebé 22 minuts, emergències, demana a la població que limiti els desplaçaments i quedi tant com pugui a casa demà per mort del mal temps. Les Balears tornaran a estar en avís groc per fortes pluges, vent i mala mà, excepte Menorca i el nord i nord-est de Mallorca i la Serra de Tramuntana, on l'avís serà taronja. En té més informació, Juan Luis Marcos.
La Meta preveu que el front d'aire fred arribi a les illes aquesta matinada de vés la mitjanit. Donarà pas a pluges persistents i intenses que poden arribar als 150 litres en 12 hores, acompanyades de vent fort. Emergències ha demanat que no es facin activitats a l'aire lliure a la serra i al nord de Mallorca, que seran les zones més afectades pel temporal. El cap d'emergències, Aurelio Soto, demana als ajuntaments que ponderin bé si han de cancel·lar qualque acte que tinguin programat.
El sábado, en definitiva, va ser un dia en el que va llover, va haver lluvias persistentes, lluvias intensas en algunos lugares, ahora están previstos que sean en la Sierra de Tramuntana, podrían desplazarse en torno a cualquier otro lugar, por eso consideramos que el sábado es un buen día para quedarse en casa.
És el resultat de la reunió mantinguda pel Comitè Tècnic d'Emergències, que actualitzarà dades en una nova trobada demà a les 10 del matí. De moment, recordem, la previsió és avís en groc arreu i taronja a la serra i al nord de Mallorca.
Davant d'aquestes previsions, ja hi ha alguns actes suspesos o reprogramats. A Palma s'ha passat a dissabte, dia 15, la celebració de la Nit de les Ànimes prevista per demà a les 4:30 al Parc de Sarriera. Aquesta no ha estat l'única decisió d'acord, perquè per demà el consistori palmesà ha decidit tancar el Parc de Sarriera i Can Terrés, però Anaïs, hi ha més actes que també s'han vist afectats.
La UIB, per exemple, ha comunicat que s'ha anul·lat l'esdeveniment Ciència Tot Tren previst per demà, dia 8, tot i que encara no han fixat una nova data per a l'activitat. Cineu també ha ajornat la Nit de Llums i Patrimoni, l'esdeveniment conegut com Contrallum, tot i que encara no se sap la data. També a Inca hi ha alguns actes previstos per demà, com el Vermut Fest i els Foguerons, que s'han suspès, i el Correfoc Infantils de l'Infernet, que s'ha ajornat el dia de Sant Antoni.
I en política... El vicepresident del govern, Antoni Costa, ha anunciat avui que reunirà la setmana que ve amb els socialistes i vots per intentar arribar a un acord per encarrilar els pressupostos de l'any que ve. Costa ha confirmat que ja ha contactat amb les dues formacions per tancar aquestes trobades per desbloquejar les negociacions. Una equació complicada si tenim en compte les diferències ideològiques dels dos interlocutors. Marta Puyalto.
El titular d'Hisenda assegura que no tira la tovallola perquè siguin possibles uns nous pressupostos per l'any que ve. Això sí, Costa els demana prudència, discreció i respecte en el procés de negociació. Pel vicepresident, és la primera consigna perquè les converses donin fruits.
Si algú té intenció de que unes converses, unes negociacions, arribin a bon port, les negociacions es mantenen de forma discreta. Si algú ho vol fer públic, com si fos, no sé, un canal de televisió, pues allà ells. Però ja li dic, vull dir, el govern de les Illes Balears, la pretensió que té és arribar a un acord. Nosaltres no tirarem la tovalla.
Costa ha explicat també que ja ha fet entrega del calendari exigit per vots de compliment dels acords que signaren aquest estiu per treure endavant els comptes d'enguany. I el vicepresident ha considerat curiosa l'aliança formulada aquesta setmana entre socialistes i Vox, que l'obligaran a comparèixer al Parlament dia 18, una compareixença en la qual, precisament, haurà d'explicar l'estat d'aquestes negociacions represes.
Un dia cae muy mal que nosotros hablemos con el Partido Socialista y al día siguiente se llega a un acuerdo con el Partido Socialista y se vota con el Partido Socialista. Hombre, jo no sé exactament què és, però una pinza sí que lo parece un poquito.
Unes declaracions que ha fet el també portaveu de l'executiu a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, que ha autoritzat el pagament dels 5 milions d'euros que ja s'havia anunciat per reparar els danys causats per Gabriel i Alice a Eivissa. A més, el govern ha autoritzat una nova aportació de 900.000 euros per continuar reparant els danys de la Dana de l'any passat a Menorca.
I encara en política, Neus Trullols i Miquel Àngel Contreras, regidors de Més per Palma, han anunciat avui que no es presentaran a les pròximes eleccions del 2027. Així ho han comunicat a la militància. Creuen que és el moment de reorganitzar internament el partit.
A les cartes que han enviat els militants expliquen que ara és moment d'obrir un temps de reflexió per preparar en calma un nou equip a Més. Miquel Àngel Contreras ha estat coordinador de districte i director general de Cultura, mentre que Neus Trullols és l'actual portaveu de la formació a l'Ajuntament de Palma, on ha estat regidora durant 12 anys.
Després de molt de temps de reflexió, he decidit no optar a cap candidatura a les properes eleccions de 2027. Vull emprendre nous projectes laborals i professionals, però vull que quedi ben clar. El meu compromís polític està intacte. Fins al darrer dia d'aquesta legislatura continuaré sent la portaveu de Més per Palma a l'Ajuntament i defensant les polítiques d'esquerres que necessita la ciutat i combatent totes les polítiques regressives que estan implantant les dretes.
3 minuts per arribar a les 7:30. L'aeroport de Palma paralitzarà l'activitat demà entre les 11:30 i la 1 del migdia a causa d'una exhibició militar a la base aèria de Sant Joan. És un esdeveniment organitzat amb motiu de la celebració del 75è aniversari de la base.
Per aquesta franja horària no hi ha cap vol programat, ja que s'havia previst amb antelació aquesta exhibició. L'organitza l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai. De fet, des d'ahir s'ha pogut veure al voltant de l'aeroport avions caces que feien proves per l'acte de demà.
I sancionen una empresa de seguretat privada sense estar habilitada per fer aquestes feines. Ha estat a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, on la Policia Nacional va detectar que el servei de seguretat d'un esdeveniment del cap de setmana passat el feia una empresa que no complia amb els requisits.
Després d'identificar tres individus vestits de vigilants i que feien rondes pel perímetre de l'esdeveniment perquè no entrés ningú, els agents van comprovar que no estaven qualificats. Ara, sobre l'empresa recau una proposta de sanció que pot anar dels 6.000 als 60.000 euros per dues infraccions molt greus, que són oferir serveis de seguretat privada a tercers sense estar autoritzat i contractar personal sense l'acreditació corresponent.
I encara a Eivissa han estat detinguts dos joves, un de 30 i un altre de 38 anys, per un delicte de tràfic de drogues. Aquestes detencions tanquen una investigació oberta el passat dia 11 d'octubre, quan es va detectar una embarcació a Platja d'en Bossa que duia 523 quilos de cocaïna a bord.
Una patrulla de la policia local de Sant Josep va adonar-se'n i va avisar el servei marítim de la Guàrdia Civil. En arribar a la llanxa sospitosa, va canviar de rumb i van embarcar a la platja. Els ocupants van fugir en una persecució amb els agents. El passat 28 d'octubre, en una identificació rutinària, van comprovar que era una de les persones cercades per aquests fets. Més tard, el 5 de novembre, el segon individu es va lliurar a la Guàrdia Civil acompanyat del seu advocat.
I un home ha estat detingut a Palma per retenir i amenaçar de mort una dona. L'arrestat estava acusat dels delictes de detenció il·legal i amenaces. La víctima va telefonar al 091 i la Policia Nacional la va poder localitzar gràcies a l'aplicació Alert Cops.
Els fets varen passar la matinada d'ahir dijous, quan la dona va explicar que el presumpte agressor, un amic seu, l'havia acompanyat a casa seva i allà l'havia amenaçada amb un ganivet de grans dimensions i li havia pres el telèfon mòbil.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern central transferirà 1,2 milions d'euros a les Balears per atendre els menors migrants no acompanyats que acullen els diferents sistemes de protecció dels consells insulars.
Així s'ha acordat a la conferència sectorial entre el Ministeri de Joventut d'Infància i les comunitats autònomes. Un avanç respecte de la darrera conferència sectorial d'infància, on totes les comunitats governades pel PP varen plantar la ministra per mostrar el seu desacord en el trasllat de menors migrants des de les Canàries i Ceuta. Tot i això, continua l'enfrontament. El Ministeri acusa el PP de mantenir el bloqueig i les Illes insisteixen que el finançament per acollir els menors és insuficient. És la ministra d'Infància, Cira Rego, i el portaveu del govern, Antoni Costa.
Hemos tenido oportunidad de escuchar noticias muy preocupantes de algunas comunidades autónomas en las que se están dando situaciones que consideramos que son inaceptables en los centros de protección, tanto vinculadas a la vulneración de derechos de niños y niñas.
Les despeses que suposa l'atenció de menors és molt superior en aquestes xifres que s'estan manejant. Però, reiter, és millor 1,2 milions d'euros que 0 euros.
En la reunió, la ministra Cira Rego ha explicat que s'accelera el ritme de la reubicació dels menors migrants. Hi ha 200 expedients tramitats i a punt de començar el procediment de trasllat.
Prop de 1.200 persones han viscut en infrahabitatges a Eivissa durant la temporada turística. És la conclusió del primer cens de persones en aquesta situació que ha realitzat la Creu Roja a l'illa.
El nombre de persones que viuen en assentaments ha augmentat un 30% el mes d'octubre respecte al març, quan es va iniciar el recompte. Alfonso López és el portaveu de l'Observatori Residencial de les Illes Balears.
Els assentaments estan diferenciats per els tipus d'infravivendes que localitzam i també aquestes infravivendes afecten unes persones determinades o unes altres. Els vehicles són més o estan més ocupats per persones treballadores i les infravivendes. Hi ha persones treballadores, però també trobant persones en situació de vulnerabilitat.
El Consell de Menorca fa cas omís a la UNESCO i acabarà l'enllaç a doble nivell de Rafal Rubí.
Considera que és la solució més segura per a la carretera general i que té l'aval d'experts i de tècnics de la institució insular. Ho explica el conseller insular de Cultura, Joan Pons Torres.
Si s'executa una acció menys segura, l'administració haurà de respondre amb responsabilitat patrimonial per responsables. Per això, l'Esquerra no va tirar el pont en 8 anys, i ara mos exigeix a nosaltres que ho faguem, i per això hem de centrar el debat. El pont de Rafal Rubí no està en debat. El pont de Rafal Rubí no es pot tirar.
La UNESCO recomana suspendre de manera urgent les obres per la proximitat a les navetes que són patrimoni de la humanitat.
I Neus Trullol i Miquel Àngel Contreras, regidors de Més per Mallorca, no es presentaran a les pròximes eleccions del 2027.
Així ho han comunicat avui a la militància. Consideren que és el moment de reorganitzar internament el partit i expliquen que ara és moment d'obrir un temps de reflexió per preparar amb calma un nou equip a Més. Trullol diu que és una decisió presa després de molt de temps de reflexió.
Vull emprendre nous projectes laborals i professionals, però vull que quedi ben clar. El meu compromís polític està intacte. Fins al darrer dia d'aquesta legislatura continuaré sent la portaveu de Més per Palma a l'Ajuntament i combatent totes les polítiques regressives que estan implantant les dretes.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
I avui, Toni, arriba un dels dies més esperats de la temporada per l'Illes Balears Palma Futsal.
Així és, avui es disputa el primer títol de la temporada. Serà a partir de les 9 del vespre al Palau d'Esports de Son Mos, amb la gran final de la Copa Intercontinental entre Palma Futsal i Peñarol. Els mallorquins volen guanyar el seu tercer títol consecutiu de campió del món de clubs. Mentre Peñarol vol estrenar títol mundial i, a més, per aquesta final s'ha reforçat amb 4 nous integrants. De la darrera hora del que, sense cap dubte, serà tot un partidàs, mos informa Gavi Fortes en directe des del Palau d'Esports de Son Mos. Gavi, bon vespre.
Bon vespre. Des d'aquest Palau de Son Mos, escenari per segon any consecutiu de la final de la Copa Intercontinental de Futbol Sala, que enfrontarà, com dius, l'Illes Balears Palma Futsal i l'Atleti Peñarol de Montevideo. Els seus aficionats comencen a arribar ara a Son Mos i a posar les pancartes i les banderes amb els colors groc i negre de l'històric equip de Montevideo. El Palma cercarà, com dius, el tercer títol mundial, mentre que l'equip uruguaià s'estrenaria a l'historial de la competició. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, compta amb tota la plantilla, excepte Manolo Piqueras, i el Peñarol arriba, com deies, amb 4 fitxatges de darrera hora per afrontar aquesta final. A les 7:30 acaba d'arribar pràcticament fa uns minutets l'autocar del Palma Futsal. Ja hem vist Mario Rivillos, que guaitava per veure la pista instal·lada. A punt d'arribar també està l'equip del Peñarol. Tant de bo sigui una nit històrica amb el 6è títol pel Palma, i ho contaran, com sempre, en directe a IB3 Ràdio.
Gràcies, Gavi, per aquesta darrera hora. Recordem el que han dit a la prèvia José Tirado, president de l'Illes Balears Palma Futsal i un dels jugadors importants d'aquest equip, Mario Rivillos.
Es un equipo de garra que va a competir hasta el último segundo, que para ellos la final de la Intercontinental del partido de sus vidas, y evidentemente va a ser un partido que, si queremos ganar el título, vamos a tener que competir a nuestro máximo nivel, ¿no?
Un club histórico como es Peñarol, con unos jugadores muy buenos también, que ganaron a Magnus, así que están ahí por méritos propios, y vamos a ver qué somos capaces. Lo que hemos podido ver por scouting es, bueno, gente que compite muy bien. Ya sabemos cómo es el fútbol más o menos allí también, pues supongo que suda la camiseta, todo coraje, corazón, ganas, y bueno, eso es a lo que nos vamos a tener que enfrentar, evidentemente, con jugadores con mucho talento también.
Recuerde que esta gran final de la Copa Intercontinental entre Palma y Peñarol comenzará a les 9 en punt, i el podem seguir en directe per IB3 Ràdio. Canviant de registre, parlant de futbol i parlant del Real Mallorca. Amb les baixes, jo sí, de Males Cumbula, Leo Roman i Toni Lato, el conjunt vermell treballa de cara al pròxim compromís de Lliga. Serà diumenge a les 6:30 davant del Getafe de José Bordalás, un equip que no se li dona gaire bé al Mallorca. De fet, els darrers 9 enfrontaments entre mallorquins i madrilenys, en 7 no ha perdut el conjunt de Bordalás. I en els 3 darrers, triomf del conjunt blavet. Sentim a José Bordalás, tècnic del Getafe, que ha parlat aquest migdia a la prèvia del partit.
Mallorca tiene muy buenas individualidades, muy buena plantilla, jugadores con mucha experiencia, un técnico con muchísima experiencia. Quizás no tiene los puntos que merecería o que merece, pero es un grandísimo equipo. A nosotros nos obliga el domingo a estar a un grandísimo nivel si queremos sacar un buen resultado, no tengo ninguna duda, porque ahora mismo la clasificación no significa absolutamente nada.
Els visitants són 7ers amb 17 punts a 1 d'Europa. Els de Rassate, amb només 9 punts, són 17ers i empatats amb el València, que marca per diferència de gols la zona de descens. Recorda que avui s'avança un partit corresponent a la 12a jornada. A les 9 es juga l'Elx Real Societat. I en quant al capítol de selecció, la selecció nacional, Pablo Fornals és la principal novetat de la llista de convocats de Luis de la Fuente de cara als compromisos internacionals del combinat nacional davant Georgia i Turquia. També destaca la presència de Hoisen, Fabián, Dani Olmo, Fermín, Ferran i Lamine Yamal, que torna a la selecció una vegada recuperat dels seus problemes físics. Un triomf a Tbilisi, Georgia, dissabte, dia 15, li donaria ja la classificació matemàtica pel pròxim Mundial a la selecció espanyola. De la Fuente, seleccionador nacional, la vol tancar el més aviat possible.
Queremos materializarla. Tenemos dos partidos importantísimos de clasificación para un Mundial. Nos jugamos muchísimo y, obviamente, tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros. Está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol. Está en un momento, creo que ya está otra vez recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre. I lo celebramos y estará aquí lo que creamos oportuno que esté.
I pel que fa a la selecció sub-21, torna a ser convocat el mallorquinista Jan Virgili pel seleccionador David Gordo, al igual que el campaner Rafael Obrador, actual futbolista del Benfica. En bàsquet, a Primera Federació, destacar que el Palmer ja té nou tècnic. Es tracta de l'argentí Lucas Victoriano. Arriba a l'illa després de 4 temporades d'èxit a l'Instituto Atlético Central de Córdoba, on va guanyar la Lliga Argentina. Es veurà que diumenge a la Llotja per veure el derbi entre Palmer i Estrella Menorca. Però serà el tècnic Pablo Rosado, l'adjunt de Marco Justo, el que et veurà a la banqueta del partit. El sentim.
Para mí no es una oportunidad, porque yo no he venido aquí a hacer esto, y no es un marrón, porque bueno, es parte de mi trabajo también, ¿no? Yo he venido aquí por Marco Justo, es el líder de nuestro proyecto, o era el líder de nuestro proyecto, y muchos de nosotros estábamos aquí por él. Pero bueno, al final creo que también el club necesita del apoyo de la gente, y tendremos que sacar esto adelante con la mejor de nuestras versiones.
Per la seva banda, l'estre de Javi Zamora viatjarà a Palma sense lesionar Pol Figueres, però amb un reforç de luxe, si té lloguera. En referim al veterà base, 38 anys, Tadus McFadden, un sistemador convulsiu d'un nivell espectacular per la categoria, sempre i quan estigui físicament a punt. Javi Zamora és el centrador.
O que no llegue con las mejores sensaciones, saben medir los esfuerzos, tienen un bagaje táctico que les ayuda a posicionarse en el campo de manera extraordinaria. Luego tienen muchos recursos para aportar en la parcela ofensiva, y en este caso tiene una mano que todos conocemos.
Recordin, aquest diumenge a les 12, oferit en directe a Privat Televisió, Palmer Bàsquet, Estia Menorca. I acabam recordant que degut a que s'ha decretat per demà dissabte alerta taronja per ruixats intensos i tempestes per part de la Direcció General d'Emergències, tant de Menorca com a diversos punts de Mallorca, s'ha decidit suspendre totes les activitats esportives a l'exterior previstes durant la jornada de demà a les zones afectades, així com les competicions interilles que impliquin desplaçaments a l'illa de Menorca, i així com els desplaçaments a Eivissa des d'aquí de les zones afectades a Mallorca. Aquestes zones, recordem, són Serra Tramuntana, Set Andratx, Pollença, Alcudi, Muros a Pobla, Santa Margalita, a la zona costera, Artà i Cal de Pere. Amb aquest punt, referem aquesta suspensió a la jornada a l'aire lliure. Ho deixem de moment, però recordem que tornem a les 9 a la final de la Intercontinental entre el Palma Futsal i el Peñarol.
Gràcies, Toni. 18 minuts per arribar a les 8 del vespre.
Mallorca és una illa viva, i les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears. Balears.
Has vist mai una carabassa de més de 200 quilos? I de vine a Muro, fira a veure-la. Paradetes d'exposicions, venda de carabassa, mostra d'eines i carros i gastronomia. Vine a tastar els plats que preparen els restaurants amb aquest producte. Diumenge 9 de novembre, fira de la carabassa a Muro. Un missatge de l'àrea de festes i participació ciutadana. Ajuntament de Muro.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 44 minuts, el govern estatal ha llançat una ajuda a pescadors afectats per aturades urgents de la seva activitat. Segons l'ordre del Ministeri d'Agricultura i Pesca, que publica avui el butlletí oficial de l'Estat, es compensarà amb un màxim de 50 euros per dia als professionals que hagin d'interrompre la feina al manco 30 dies per aquest motiu.
Els pescadors són reticents a aquestes mesures de compensació, el que valen és sortir a pescar més dies. Recorden que per una regulació europea, les 31 barques d'arrossegament que hi ha a Balears només poden sortir 140 dies a l'any. Domingo Bonin és el president de la Confraria de Pescadors de les Balears.
Nosaltres el que volem és fer feina i que no ens donin ajudes, però clar, si només te deixen pescar 140 dies, fes-te en compte, tu, una empresa que de 240 dies laboral només pugui pescar 140. Una cosa que mos fa ràbies, perquè les hem de menester, perquè mos paralitzen, però a la vegada no volen tenir ajudes perquè volem sortir a pescar.
I diverses entitats i sindicats protestaran demà contra la privatització de la sanitat pública a les Balears. Serà a les 12 a la plaça d'Espanya si no s'han de fer canvis de darrera hora a causa de l'avís per mort del mal temps. És una concentració convocada per la Federació d'Associacions per la Defensa de la Sanitat Pública, Comissions Obreres i UGT. Segons un estudi fet per la Federació, les Illes Balears encapçalen juntament amb Catalunya i Madrid la llista de comunitats on més augmenta la privatització.
Asseguren que un 9% del pressupost de salut es va invertir en convenis amb la sanitat privada l'any 2024, mentre que l'atenció primària va rebre un 12% de les partides. Això quan l'Organització Mundial de la Salut recomana una inversió del 25%. Consideren que els serveis es deteriora amb aquestes pràctiques. Un exemple, diuen, són les llistes d'espera, que en el cas d'atenció especialitzada i dels hospitals superaven a primer dia de novembre les 100.000 persones. José Manuel Aranda és membre de la Fundació Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública.
Dicen que para resolver el tema de las listas de espera se hacen planes de choque. ¿Se han resuelto el problema de la lista de espera? No. Y os diré por qué. Porque a la medicina privada no le interesa que disminuyan las listas de espera. Porque la fuente fundamental que tienen de recursos es los convenios.
Reduir les llistes d'espera, diuen, requereix una bona gestió i l'aprovació d'una llei d'incompatibilitats. María José Cordero és la secretària de Polítiques Socials i Igualtat d'UGT.
No serveix que per reduir una llista d'espera, de l'especialitat que sigui, la derivis a un hospital o a un altre per fer més via. El que s'ha de fer és potenciar la sanitat pública.
Carreguen també contra l'Estatut Marc, que negocia a escala estatal les condicions dels treballadors quan les competències de salut són de les comunitats autònomes.
I l'Associació de Pediatria d'Atenció Primària de les Balears assegura que la campanya de vacunació contra la grip als centres educatius de les Illes ha aconseguit una cobertura d'entre un 40 i un 50%. Segons l'entitat, són unes xifres més bones que anys anteriors, en què es va aconseguir arribar a un 25 o un 30% de la població infantil. Carme Moreno.
La pediatra del Centre de Salut de Santa Ponça i vicepresidenta de l'Associació de Pediatres d'Atenció Primària, Rocío Casado, es mostra satisfet amb els resultats aconseguits. Així i tot, diu que hi ha marge de millora. Declaracions a Ivete Radio.
Que podemos decir que, por supuesto, mejorable, porque lo que se aspira, el objetivo siempre es el que da la OMS, que es del 60%, y a eso no llegamos, pero sí que es mucho más alto de lo que teníamos en años previos, que más o menos nos quedamos en el 25-30. Entonces, si la cobertura media es de un 40, pues ya estamos por encima de lo alcanzado.
Casado també diu que amb aquesta cobertura la immunitat de ramat serà bona i que el boca a boca funcionarà per les pròximes campanyes de vacunació.
El año pasado pilotamos en un colegio de aquí de mi centro de salud. Y allí, el año pasado, el piloto conseguimos un porcentaje de vacunación del, creo que fue como un 48%. Este año, este mismo cole, hemos alcanzado una cobertura del 68%. Y yo creo que el año que viene es que va a ser más, porque es un boca a boca.
Aquesta setmana el Departament de Microbiologia de l'Hospital Son Espases ha informat que enguany la grip s'ha avançat un mes i que la variant que més afecta és la A.
El Ministeri de Sanitat eleva al Consell Interterritorial de Salut la petició a les comunitats autònomes que aportin les dades dels triatges de càncer de mama, color rectal i de cèrvix.
La reunió tindrà lloc dimecres que ve, després que en l'anterior, el 24 d'octubre passat a Saragossa, els executius del PP, com les Balears, s'aixecaren de la taula en denunciar un ús partidista i sectari per part del govern. L'episodi va tenir lloc en plena polèmica per la negativa dels governs del PP d'enviar les dades dels seus programes de tria després de les errades d'Andalusia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Les Balears consoliden l'ocupació en el sector turístic, ho fan amb un creixement moderat del 0,7% aquest estiu, quan s'han superat els 200.000 treballadors. Destaca també el creixement del nombre d'autònoms.
A les Illes ho han fet més d'un 15%. Són dades proporcionades per la darrera enquesta de població activa analitzada per Tour Espanya, que situa les Balears entre les comunitats on l'ocupació turística continua creixent, tot i que ho fa per davall de la mitjana estatal.
Xifres del mercat laboral que mostren un creixement del sector turístic en l'economia balear a mig del debat sobre la necessitat de diversificar. Precisament avui el GOP ha presentat un estudi que demostra que un canvi de model productiu crearia 14.000 llocs de feina nets a 35 hores.
En el canvi que proposen els ecologistes, els llocs de feina que es destruïssin al sector turístic serien manco dels que es crearien en àmbits com l'agricultura, la indústria, les cures i les energies renovables, que no depenen de tercers països. Això també implicaria un descens de la pressió humana, un fet que suposaria un menor consum de recursos, energia i residus, segons el geògraf Ivan Murray.
Veiem com el patró de la generació de residus és pràcticament calcat en el patró de la pressió humana, que és el patró de la població flotant, que fonamentalment és un reflex de l'especialització turística.
Tot això quan a Calvià avui han començat les demolicions de l'hostal Colón a Peguera i de l'hotel Teix a Magaluf en el marc del projecte de millora de zones turístiques. L'objectiu és alliberar espais per a ús públic.
La demolició de l'antic hotel, que es trobava tancat des de fa anys, costarà 4,3 milions d'euros. El batlle de Calvià, José Antonio Mangual, considera que és un dia històric per al municipi.
Se trata de una declaración de principios que ya es una realidad. Apostar por un modelo que prioriza el bienestar del ciudadano, el paisaje y el uso compartido del espacio. Estas acciones trascendentales, que eliminan estructuras degradadas y obsoletas, son también un inmejorable uso de los fondos públicos.
També es destinaran 43 milions d'euros per millorar les infraestructures i serveis a Calvià, com la reforma del bulevard. Segons el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, la demolició deixarà pas a un espai per als residents.
Y hace 10 años pues teníamos a Magaluf como un desgraciado ejemplo de turismo de excesos. Y hoy es un ejemplo de renovación y de reconversión turística. Y eso es Magaluf. Miran a Magaluf como un ejemplo de reconversión que ha sabido transformarse y dar pasos decididos hacia la calidad.
La demolició de l'hostal Colón a Peguera costarà 1,6 milions d'euros i es convertirà en un aparcament de 14 places, una de les quals adaptada i dues amb càrrega elèctrica.
La presidenta del govern, Marga Provenç, ha afirmat que l'executiu destinarà 15 milions d'euros de l'import de turisme sostenible a la compra i demolició d'hotels obsolets i que Calvià, diu, és un exemple de transformació turística a les Illes.
Perquè mos pareix una acció transformadora, que representa deixar enrere, com deia abans, una oferta que ja no aporta valor. I el valor és la contenció de la política turística del govern de les Illes Balears.
L'Audiència Provincial de Madrid ha confirmat el processament de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, per presumpte frau fiscal i falsedat documental.
Els magistrats han rebutjat el recurs de la defensa de González Amador contra la decisió de la jutgessa del cas de tancar la instrucció i es confirma que la parella d'Ayuso s'asseurà a la banqueta dels acusats. La decisió de l'audiència no es pot recórrer.
El judici contra el germà del president espanyol, David Sánchez, serà dia 9 del 9 al 14 de febrer a l'Audiència Provincial de Badajoz.
Tant ell com el secretari general del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, van a judici per un presumpte delicte de prevaricació administrativa i tràfic d'influències, tot en el marc de l'adjudicació d'una plaça a David Sánchez a la Diputació de Badajoz. 8 persones més seran jutjades per aquests fets. Les acusacions particulars demanen 3 anys de presó, mentre que la Fiscalia demana l'absolució per a tots els encausats.
El president del govern central, Pedro Sánchez, s'ha pronunciat per primera vegada avui després que Junts anunciés el bloqueig de la legislatura en la presentació d'esmenes a la totalitat a totes les lleis en curs de l'executiu. Sánchez assegura que es pren molt seriosament la formació catalana, però aposta per completar la legislatura fins al 2027.
Yo me tomo muy en serio, lógicamente, lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar en este empeño, porque los resultados están ahí. España está atravesando uno de sus mejores momentos desde hace 45 años.
Declaració de Sánchez després de participar a la cimera de líders prèvia al COP30, la reunió de l'ONU sobre el clima. Sánchez, per cert, ha exigit avui eleccions a la Comunitat Valenciana i ha alertat que un nou pacte entre PP i Vots per substituir Mazón pugui desmantellar l'agenda climàtica a causa de les negociacions, assegura, sobre els de Santiago Abascal. Tot això quan Carlos Mazón ha sabut avui que compareixerà finalment dimarts que ve a la Comissió d'Investigació sobre la Dana a les Corts Valencianes, tal com havia sol·licitat.
El Partit Socialista Valencià ha demanat que Mazón presenti la factura del Ventorro on el president en funcions va dinar el dia de l'Alana amb la periodista Maribel Vilaplana. Però el PP i Vots han rebutjat aquesta sol·licitud. Pel que fa a la causa judicial, el síndic del PP a les Corts, Juanfran Pérez Llorca, i l'amo del Ventorro declararan com a testimonis divendres 21 de novembre.
Tot això quan el BOE ha publicat avui la seva dimissió com a president de la Comunitat Valenciana i el Manco 15 palestins han resultat ferits per inhalació de gasos lacrimògens i almenys un per arma de foc davant una operació israeliana per dispersar una protesta cisjordània contra l'aixecament d'un assentament il·legal de colons.
La marxa organitzada per la Comissió de Resistència al Mur i l'assentament anava dirigida en contra del Pla d'Israel per apoderar-se de 3 hectàrees i mitja de la terra de la població palestina al nord de Cisjordània.
Hem arribat a les 7:56 minuts, obrim plana cultural. D'aquí a mitja hora, Inca viurà el pregó del Dijous Bo, serà el teatre principal i l'encarregat serà Bartomeu Bausà a Rom, amb qui, Anaïs, has pogut parlar abans.
Bausà és un reconegut inquer vinculat a la vida social i esportiva del municipi.
Entrant jo he estat 12 anys president de Bàsquet Ciutat d'Inca i entenc que aquesta convidada, pues, lògicament jo com a persona, com a president, però també com a col·lectiu de tot el col·lectiu del bàsquet i d'altres siguin tots els directius, tècnics i pares, lògicament.
Precisament, el seu discurs es centrarà en aquesta temàtica.
Ser fill conductor d'Espregó és un poc la meva vivència de nin, de lo que record, de lo que és el Dijous Bo, i un poc de centrada del bàsquet a la meva vida i de com vàrem arribar a agafar la rienda del club.
Després del pregó, l'apte comptarà amb l'actuació de l'Orfeó d'Arpa d'Inca, amb la direcció de Margalida Aguiló i del quintet de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, amb el tenor José Manuel Sánchez i la soprano Aina Campaner.
Així, Inca encetà oficialment la Setmana Gran del Dijous Bo, que culminarà aquest dijous, dia 30, amb un efectiu de 140 persones. Els divendres sonen els pianos i, com sempre, en aquesta hora repassam les estrenes cinematogràfiques avui, amb Toni Escanelles.
És així, la corrent de Halloween, per sort, tal com arriba se'n va i dona pas a algunes d'aquelles estrenes que se reserven per l'hivern, podrien dir. Propostes d'autor, de culte, començaran per la més mainstream i que du per títol Predator Badlands.
Bienvenido al planeta más peligroso del universo.
Com veus, més del mateix, no vos penseu. De fet, pitjor de qualitat que les anteriors, tan poca imaginació com accessos en l'intel·ligència artificial, una volta més a una bugada que ja fa estona que es buida, però, com dèiem, pel·lícules de culte, qui conegui la sèrie la seguirà, allà amb la seva consciència, feta als Estats Units, però podria estar feta a qualsevol altra banda del món. Segona proposta, bastant millor perquè promet Bugonia.
Todo empieza con algo magnífico. Una flor. Luego, una abeja.
I és que parlam de Yorgos Lanthimos, que torna confiant la seva musa de referència per fer o per dur, que la va dur directe cap als Oscars i va guanyar-los, ni més ni manco que Emma Stone, que és en aquesta ocasió una empresària d'èxit a qui dos joves conspiranoics segresten convinçuts que és un extraterrestre que vol destruir la Terra. Si vos sona, això és que heu vist el film coreà Save the Green Planet, perquè aquesta no és un remake. I no pot fallar la pel·lícula feta a Espanya, i és Siempre es invierno, del gran David Trueba.
Tenemos que irnos ya.
Yo voy a quedar.
David Verdaguer, que sempre és una aposta segura, fa d'arquitecte paisatgista que viatja a Bèlgica en la seva lota, que és a Maià Salamanca. Allà ho deixen i ell, en aquest punt, coneix Olga, que la fa Isabel Renaud. Amb ella es reconstrueix com fan els bons arquitectes, començant sempre pels fonaments. I aquí ho hem de deixar, n'hi ha més, espanyoles n'hi ha tres, que són Reversión, Leo y Lu i Subsuelo. Per tant, teniu on triar. Salut i cinema.
Són les 8, moment de fer un resum als principals titulars d'aquest divendres, dia 7 de novembre. La previsió de mal temps obliga a suspendre actes programats per demà dissabte, entre els quals algun del dijous Bodinca. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja a Menorca, la Serra de Tramuntana i el nord i nord-est de Mallorca, i groc a la resta de l'arxipèlag per fortes pluges, tempestes, vent i fenòmens costaners. Margalida Vidal.
El Vermut Fest i els fogarons d'Inca s'han cancel·lat i els correfocs infantils s'han ajornat fins al dia de Sant Antoni. El contrallum de Sineu també s'ha cancel·lat i l'organització cerca nova data per celebrar-lo, mentre que Palma s'ha passat a la setmana que ve la Nit de les Ànimes prevista per demà al Parc de Sarriera. Pel que fa a l'activitat esportiva, la Federació Balear de Futbol ha suspès tots els partits a l'aire lliure i els que impliquen desplaçaments entre illes. El cap d'emergències, Aurelio Soto, recomana evitar desplaçaments innecessaris.
Va haver lluvias persistentes, lluvias intensas en algunos lugares, ahora están previsto que sean en la Sierra de Tramuntana, podrían desplazarse en torno a cualquier otro lugar, por eso consideramos que el sábado es un buen día para quedarse en casa.
També estan pendent del temps les entitats i sindicat que han convocat una protesta contra la privatització de la sanitat pública a les Balears. Està prevista per demà a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya.
La promouen la Federació d'Associacions per la Defensa de la Sanitat Pública, Comissions Obreres i la UGT, que avisen que les Illes Balears encapçalen juntament amb Catalunya i Madrid la llista de comunitats on més augmenta la privatització. José Manuel Aranda, membre de la federació, assegura que això degrada el servei.
Dicen que para resolver el tema de las listas de espera se hacen planes de choque. ¿Se han resuelto el problema de la lista de espera? No. Y os diré por qué. Porque a la medicina privada no le interesa que disminuyan las listas de espera. Porque la fuente fundamental que tienen de recursos es los convenios.
I l'aeroport de Palma paralitzarà l'activitat de mantra a les 11:30 del matí i la 1 del migdia a causa d'una exhibició militar a la base aèria de Son Sant Joan.
Com que s'havia previst amb antelació, no s'ha hagut de reorganitzar cap vol, ja que no n'hi havia de programats en aquesta franja horària. És un esdeveniment organitzat amb motiu de la celebració del 75è aniversari de la base. De fet, des d'ahir ja s'han pogut veure al voltant de l'aeroport avions caces que feien proves de cara a l'acte de demà.
El Consell de Menorca fa cas omís a la UNESCO i acabarà l'enllaç de doble nivell de Rafal Rubí.
Considera que és la solució més segura per a la carretera general i que té l'aval d'experts i tècnics de la institució insular, tot i l'avís de la UNESCO que pot malmetre el patrimoni talaiòtic. Ho diu el conseller insular de Cultura, Joan Pons Torres.
Si s'executa una acció menys segura, l'administració haurà de respondre amb responsabilitat patrimonial. Per això, l'Esquerra no va tirar el pont en 8 anys, i ara mos exigeix a nosaltres que ho fem, i per això hem de centrar el debat. El pont de Rafal Rubí no es pot tirar.
I prop de 1.200 persones han viscut en infrahabitatges a Eivissa durant la temporada turística. És la conclusió del primer cens de persones en aquesta situació que ha realitzat la Creu Roja a l'illa.
El nombre de persones que viuen en assentaments ha augmentat un 30% al mes d'octubre respecte del març, quan es va iniciar el recompte. Alfonso López és el portaveu de l'Observatori Residencial de les Illes Balears.
Aquestes infravivendes afecten unes persones determinades o unes altres. Els vehicles són més o estan més ocupats per persones treballadores i les infravivendes. Hi ha persones treballadores, però també trobant persones en situació de vulnerabilitat.
La setmana que ve començaran les negociacions per encarrilar els pressupostos de l'any que ve a les Illes. El vicepresident del govern, Antoni Costa, reunirà amb el PSIP i Vox.
El titular d'Hisenda assegura que no tira la tovallola. Això sí, Costa els ha demanat prudència, discreció i respecte en el procés de negociació.
Si algú té intenció